La presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat a Felip VI durant la tradicional audiència d'estiu al Palau de l'Almudaina el malestar per la saturació turística, però ha responsabilitzat l'esquerra del creixement desbocat.
Yo entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que los últimos 8 años fue absolutamente desbocado. A partir de ahí, que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
El rei s'ha reunit també amb el president del Parlament, el del Consell de Mallorca i el Batlle de Palma. Els principals temes de conversa han estat el problema de l'habitatge, la immigració, la sobrepoblació i també el turisme. De fet, les audiències continuaran la setmana que ve. Dimecres es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també a l'Almudaina. Es divendres, dia 24 de juliol, i a Sant Josep de Sa Talaia ha quedat desallotjat l'hotel inacabat a Punta Xinxó. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil hi han entrat a primera hora del matí quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure prop de 200 persones.
I l'Ajuntament de Santa Maria aprova per unanimitat 2 mocions per rebaixar la tensió al municipi.
L'Esquerra, PP i Vox han consensuat un text per cridar a la calma i demanar que tothom hi actuï amb proporcionalitat després de les detencions de les 2 activistes i de la tensió que es va viure durant les festes contra el col·lectiu LGTBIQ+, el Batlle Colau, Canyelles de Més i Andreu Jaume del Partit Popular.
Amb aquestes coses no hem de fer política, amb aquestes coses anem tot plegats, perquè hem de tenir una societat plural, que és el que tenim, i per tant tot tenim el nostre espai per poder viure.
Nosaltres la qüestió d'aquestes mocions l'entenem com intentar millorar la situació dins el poble.
Mahó adverteix que si no s'aconsegueix reduir la demanda d'aigua hi podria haver talls de subministrament.
L'Ajuntament ha publicat un ban demanant la implicació de la població. Fins ara en vigilaven el consum setmanals, però ara es farà cada dia, ho explica la primera tinent de Batlle, Elena Costa.
En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per o sigui, el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
I els incendis a Madrid i Àvila, que han obligat a evacuar i confinar 40.000 persones, obliga a declarar l'emergència d'interès nacional.
Una situació que s'ha declarat per primera vegada a Espanya per mort d'un incendi. El vent complica les tasques d'extinció, tot i que en un primer moment les autoritats advertien que els incendis de Madrid i Castella i Lleó es podien unir. La direcció de les flames ara ha canviat. A Àvila, una persona ha estat detinguda. El foc s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant.
I el Reial Mallorca s'ha desplaçat aquest migdia a Marbella per fer l'estatge de pretemporada. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre, i ho ha fet amb la baixa de Justi Cambula lesionat i amb 6 futbolistes del filial. Demà jugaran a les 7 de l'hora baixa el primer partit amistós davant l'Alfatet, en contra que serà oferit en directe per IBETES Televisió. I també parlarem de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja coneix rival a la Supercopa d'Espanya, i d'Alba Torrents, que als seus 36 anys torna a una convocatòria de la selecció espanyola de bàsquet.
I pel que fa al temps, sapiguen quina és la previsió que ens espera per aquest cap de setmana. Pedro, Roger, bon vespre.
Bon vespre, ens trobam a les portes d'un cap de setmana carregat de canvis, sobretot diumenge. De moment, demà ens espera un dia amb pocs canvis en el termòmetre, excepte al nord de Mallorca, on sí que refrescarà. Durant la matinada mantindrem registres de nit tropical a bona part del territori i fins i tot de nit tòrrida. Girarem entre els 23 i els 27 graus de mínima, mentre que la màxima girarà entre els 33 i els 37 graus aproximadament. Al cel tendrem núvols i calitja durant bona part del dia, puntualment no descartant qualque gota, però es retiraran a darreres hores del dia. I pel seu costat, el vent bufarà entre fluix i moderat i tindran la mà més alterada a la costa sud, a més de poder tenir rissaga en el cas de Menorca. I què passarà diumenge? Notarem una refrescada important a totes les illes. La pols s'haurà retirat per complet, però podran tenir pluges entre el matí i primeres hores del capvespre. Aquestes podran estar acompanyades de tempesta i ser puntualment intenses. I afectaran principalment principalment entre Mallorca i també cap a Eivissa. I tot això acompanyat per un vent que bufarà més força al nord i alterarà bastant la mà al nord de cada illa, però sobretot al nord de Menorca.
Gràcies, Pedro. I avui, que és divendres, acabarem repassant les estrenes cinematogràfiques i parlant de l'Atlàntida Mallorca Film Fest 2026, que avui ha arrencat aquesta nova edició que acabarà dia 2 d'agost. El festival reunirà directors, actors i creadors internacionals. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Lida Cifra, el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El rei Felip ha començat avui la seva agenda institucional a Mallorca amb les audiències al Palau de l'Almudaina amb les autoritats de les illes. Els principals temes de conversa amb el monarca han estat el problema de l'habitatge, la immigració, la sobrepoblació i també el turisme. En aquest sentit, la presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat al rei la necessitat de fer front a l'Espanya que s'omple i també Marta Puyalto han parlat del malestar social creixent per aquesta saturació.
Un malestar social que està convocat a manifestar-se aquest diumenge, però ens ha demanat al rei atenció política al creixement demogràfic i que no només es tingui en compte l'Espanya que es buida. Un creixement amb múltiples derivades, com la turística, la saturació dels serveis públics i la manca d'habitatge. En aquest sentit, Proens ha dit que entén el malestar que provoca aquesta massificació, però ha defensat que des del primer dia ha fet feina per posar-hi límits i ha posat, com a exemple, la prohibició de nous pisos turístics com a mesura de contenció.
Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Por eso, lo resumo, ¿no? Pero por eso tenemos una política de contención.
Proens, però, culpa als governs d'esquerra anteriors d'aquesta situació que, diu, van provocar un creixement desbocat i que el PSOE continua fomentant ara a través de la gestió dels aeroports.
Que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente si viene por parte del Partido Socialista.
El rei es reunirà dimecres que ve amb Pedro Sánchez, també a l'Almudaina, però abans el president del govern espanyol ho farà amb Proens. Com a prèvia d'aquesta trobada, la presidenta ha acusat Sánchez de castigar els ciutadans de les illes. Diu que no atén a cap de les demandes del seu govern, com la del conveni ferroviari o el de carreteres, i ha parlat també d'imposicions com la de la condonació del deute.
¿Qué hemos hecho los ciudadanos de Baleares para que a los de Cataluña se les condone más de 2.000 euros y aquí 1.400? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez? Que deje de castigarnos.
Proens també ha traslladat al rei la preocupació per l'arribada de pasteres i també han parlat de la gestió que s'està fent del dispositiu de seguretat de l'eclipsi del 12 d'agost.
A banda de la presidenta del govern, el rei també s'ha reunit avui amb el president del Parlament, el Bala de Palma, i el president del Consell de Mallorca.
El president Lecena ha explicat que amb el rei han parlat d'habitatge i també de migració i en aquest sentit el president del Parlament ha dit que li ha manifestat al rei la seva preocupació per la llei de nets que prepara al govern espanyol.
Una preocupación recurrente nuestra y hemos hablado del tema y especialmente de la ley de nietos y de, bueno, nuestra preocupación porque todo se haga de una manera legal y razonable, ¿no?
El Bala de Palma, Jaime Martínez, ha convidat Felip VI a les celebracions del 800 aniversari de l'arribada del rei Jaume I, que ja es preparen pel 2029. Martínez també ha abordat les principals problemàtiques que pateix Palma.
Lògicament, és un dels temes que han xerrat. És a dir, el repte de compatibilitzar habitatge amb el model demogràfic que també existeix, i amb aquesta globalització del turisme.
Finalment, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha garantit al rei que l'estiu que ve estarà regulada l'entrada de vehicles de l'illa.
La primera notícia que li ha donat al rei és que a partir de l'estiu de l'any que ve aquesta mesura de l'aprovació de la llei de regulació d'entrada de vehicles a l'illa serà efectiva.
El rei Felip va arribar aquest dijous a mar i vent. Dimecres que ve es reunirà amb Pedro Sánchez també al Palau de l'Almudaina, però abans està previst que viatgi al Perú a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
Unanimitat a Santa Maria per rebaixar les tensions socials. Totes les formacions polítiques en representació a l'Ajuntament han aprovat dues mocions per calmar els ànims i que el Sainz sigui la senyera del poble després de la detenció de les dues activistes antimassificació i de les agressions LGTBI-fòbiques que varen tenir lloc durant les festes patronals.
La idea va partir de Batlia, però el text aprovat per unanimitat es va consensuar entre tots, esquerres i dretes. Es fa una crida a la calma que pel principal edil municipal, Colau Canyelles, Santa Maria és un exemple a seguir.
Des que jo som balda, he de reconèixer que en els grups polítics sempre hi ha hagut un consens, sempre hem arribat a acords per bé del poble, sempre, sempre. Jo això ho vull dir, de fet ho he fet en els plans públicament, que hi ha hagut sempre un talent de cordialitat i de positivitat. Sempre hem arribat a acords i és veritat que cadascú té el seu matís i cadascú defensa les seves postures polítiques totalment legítimes i respectables, però quan hi ha punts que són conflictius, punts que són favorables o punts que són beneficiosos per al poble, sempre hem anat junts, sempre.
El portaveu popular, Andreu Jaume, confirma que l'esperit de les mocions és el de donar exemple de convivència en respecte.
És una passa important, almenys el manco que dins l'Ajuntament se vegi això, que els partits ens posen d'acord i volen fer feina perquè hi hagi un bon ambient o una bona situació dins el poble. Cadascú es pressarà. Hi ha coses que ens agraden més, que ens agraden menys, però hem estat capaços d'arribar tots a uns acords per defensar la bona convivència dins el poble.
De fet, a la moció de les dues activistes es demana proporcionalitat en les actuacions policials perquè es parla en positiu. Com explica el Partit Popular, no sancionen els fets de les forces de seguretat, sinó que es parla de com s'ha de fer en un futur. També deixa clar que no s'han de fer pintades.
I el jutge ha enviat a presó 5 dels 15 integrants d'una organització criminal que es dedicava a robar habitatges de la part forana. La investigació els atribueix 18 sostraccions en força a immobles de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i Campos. Clàudia Malia, bon vespre.
Bon vespre. Els integrants de la banda vigilaven les cases i els horaris dels habitants per poder-hi entrar a robar quan quedaven buits. El punt de reunió era un habitatge de Son Gotleu interceptat per la Guàrdia Civil. Els acusats se'ls atribueixen els delictes de robatori amb força, pertinença a banda criminal, atemptat contra els agents de seguretat i conducció temerària i sense carnet.
I accident múltiple a la via de cintura de Palma amb 11 ferits lleus. El succés ha tingut lloc minuts abans de les 4 de l'hora baixa i ha causat retenció de trànsit durant diverses hores.
En el sinistre s'hi han vist implicats 6 vehicles que han xocat entre si, entre ells 3 cotxes, una furgoneta i 2 camions petits. En total, 11 persones han resultat ferides. 5 d'ells han resultat molt lleus, uns altres 4 lleus i 2 menys greus. Alguns dels ferits han estat traslladats a diferents hospitals de Palma.
Tot això quan avui ha conclòs sense incidents el desallotjament de l'hotel inacabat a Punta Xinxó, a Sant Josep de Satalaia. Una vintena de gent de la Guàrdia Civil hi han entrat a primera hora del matí, quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure-hi prop de 200 persones. David Ventura.
Havia de ser un hotel de 4 estrelles i s'ha convertit en un símbol de la crisi social de l'habitatge que pateix Eivissa. Aquest matí, la Guàrdia Civil, amb el suport de la policia local, han desallotjat la runa de Punta Xinxó. Només hi quedaven 4 persones, que ara cercaran un altre lloc on refugiar-se. Escoltem Albert Colomer, portaveu dels veïns de la zona.
Aquest estiu ja començava a fer por. O sigui, ja l'any passat vam tenir problemes diversos veïns per robos d'aigua i de coses, i aquest any més que res era la inseguretat i sobretot la mala olor, perquè ja ho heu vist tots, vull dir una cosa, però és que els veïns que vivien, que viuen justament davant de l'estructura aquesta, la situació era inaguantable.
Les obres de l'hotel es van aturar l'any 2009. L'Ajuntament de Sant Josep assegura que la llicència d'obres ha caducat i que ara és el moment d'esbocar aquesta estructura. Escoltam Vicent Roig, alcalde de Sant Josep.
I que nosaltres tenim molt clar que avui per avui aquesta estructura no té cabuda dins de el projecte urbanístic i de situació que té el municipi per la zona de Cala de Bou, i que aquesta estructura el que té que fer és desaparèixer.
No obstant això, la propietat manté la voluntat de finalitzar l'obra i fer-hi un hotel de luxe, segons han explicat a IB3. Ara el tema està en els jutjats.
I davant les possibles emergències que puguin ocórrer el dia 12 d'agost, quan tindrà lloc l'eclipsi solar, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la població a donar per tenir-ne reserves necessàries per fer-hi front. Segons el centre, per funcionar correctament els hospitals de l'arxipèlag necessiten 200 donacions diàries.
Una xifra que no s'assoleix. Només un 3% de la població balear és donant activa de sang. La gerenta del Banc de Sang de les Illes, Rosa Maria Tarragó, assegura que les transfusions de sang no entenen de vacacions i apel·la a la generositat i conscienciació de la societat per augmentar-ne les reserves.
Quan se donen situacions així, el risc de que passin coses simplement perquè hi ha molta aglomeració de gent a llocs determinats augmenta, no? I quan el risc augmenta, la Fundació del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears mos posam en alerta perquè vol dir que si passa alguna cosa, si hi ha alguna emergència, probablement la necessitat de sang siga una realitat i, per tant, nosaltres volem tenir les reserves sempre en el màxim.
Actualment calen 1.000 bosses de sang diàries quan el registre encara no arriba a les 700.
Campanya polèmica al Regne Unit que diu que els pollastres que et menges duen més drogues que un comiat de fadrina a Eivissa. La campanya vol denunciar l'ús d'antibiòtics en les aus. El Consell de l'Illa, però, ja ha demanat a l'empresa que retiri aquesta campanya. Ivonne Aranyó.
Una plataforma animalista del Regne Unit, el projecte Slingshot, ha omplit de cartells publicitaris al metro de Londres per recomanar als seus habitants que no comprin pollastres criats per la gran indústria alimentària que, segons denuncien, estan plens d'antibiòtics. Un dels lemes que presenta la campanya que va arrencar fa un mes és «Els pollastres que menges duen més drogues que un comiat de soltera a Eivissa», una nova campanya que relaciona el consum d'estupefaents amb l'illa Pitiusa. El conseller eivissenc ja hi ha reaccionat i ho ha fet amb una dura carta dirigida a la plataforma animalista. Considera inacceptable que s'utilitzin estereotips per denigrar un territori i assegura que campanyes publicitàries d'aquest tipus perpetuen tòpics injustos i nocius.
I més qüestions, perquè la Competència Nacional del Mercat i la Competència autoritza que Avoris compri Atrapalo. L'organisme regulador dona permís a la firma del Grup Barceló en primera fase i sense compromisos per controlar el 100% del capital social d'Atrapalo.
La comissió aprova la compra d'Avoris perquè considera que no és susceptible de crear obstacles a la competència. Amb aquesta operació, Avoris i el Grup Barceló reforcen la seva posició en la distribució turística digital, on ja opera a través de marques com Mucho Viaje i Tubillete.com. La integració amb Atrapalo permetrà generar unions a les tasques de distribució, comercialització digital, gestió d'inventari i desenvolupament tecnològic, a més d'ampliar l'oferta disponible pels clients de les dues companyies.
7:18 minuts, canviant de qüestió. La manca d'aigua posa Mahó en alerta màxima. Alguns veïns han patit talls de subministrament perquè al dipòsit de Malbuja no hi havia aigua. L'Ajuntament adverteix que si no se'n redueix el consum, es veurà obligat a programar talls de subministrament els pròxims dies. Ens ho explica Ramiro López.
Durant el vespre de dimecres, els nivells d'aigua del dipòsit de Malbuja eren tan baixos que la bomba de subministrament no va trobar aigua per enviar a la xarxa. Això va provocar un tall d'abastiment que va durar 3 hores i que va afectar alguns domicilis de la meitat del municipi. L'aqüífer de Mitjorn que abasteix a Mahó està al 23%. Les pluges de l'hivern han estat nombroses, però concentrades en poc temps, i no han permès que l'aigua s'emmagatzemi. La situació és tan preocupant que l'Ajuntament adverteix que si aquesta no millora, es veuran obligats a fer talls parcials del subministrament. Helena Costa és la primera tinent de balda.
En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
El consistori ha publicat un ban demanant implicació ciutadana. Fins ara vigilaven els consums setmanalment. Ara ho fan cada dia per detectar-ne d'excessius i reduir el cabal dels infractors. Els ciutadans asseguren que són conscients.
Aquí, l'aigua, se cuidaven les cisternes, se replegava l'aigua, hi havia una cultura de l'aigua, i l'han perduda, i l'haurien de tornar a agafar. És un bé comú, és per tots, pobres i rics, i tothom té que tenir dret a l'aigua.
No ens haurien d'imposar cap restricció, ens haurien de posar nosaltres mateixos, no? Perquè està fatal l'assumpte de l'aigua, no n'hi ha.
Que especialment en Babuja, pues yo creo que hay un consumo bastante alto,
porque todo tiene piscinas o por otros barrios que también tenemos por aquí. Yo creo que el agua se está usando demasiado.
Cada any Maó també rep una aportació voluntària de l'aqüífer de Sant Isidre d'ús militar, però hi ha preocupació al municipi perquè aquesta font també s'està esgotant.
I les barques tradicionals tornaran demà al port de Sant Nitja, a la zona del Cap de Cavalleria de Menorca. Després de 24 anys de conflicte en costes, els amarristes han aconseguit una autorització per poder emprar-ne els pantalans sense por a una sanció.
Es tracta d'un permís per als pròxims 3 anys que els dona tranquil·litat mentre se'n continua tramitant una concessió definitiva. Tant l'Associació d'Usuaris com Ports de les Illes Balears han intentat en diverses ocasions aconseguir la concessió del port i regularitzar-ne l'activitat, però el Ministeri demana moltes garanties mediambientals. Bep Riudavets és president de l'Associació d'Usuaris de Sant Nitja.
Aquesta vegada tornaran amb un títol que els habilita per durant mínim 3 anys. Hi ha unes condicions mediambientals i estètiques importants, però amb les quals nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres no volíem un port esportiu. Nosaltres volíem i tenim un port per embarcacions tradicionals.
A principi d'any van retirar-ne les barques per recomanació legal. El Ministeri els havia sancionat.
I Greenpeace adverteix que a final del segle molts nuclis costaners de les Balears poden quedar inundats i la superfície d'arena de les platges es reduiria a la meitat. L'organització ho explica a l'informe Destrucció a tota costa, en què analitza els impactes del canvi climàtic i l'acció humana al litoral.
Una quarantena de nuclis residencials estarien en risc per inundacions a conseqüència de la pujada del nivell de la mar, segons indica l'estudi. L'àrea més crítica és Cala Millor, a Mallorca. Els ecologistes insisteixen en que calen mesures d'adaptació per minimitzar la petjada humana. És Elvira Jiménez, responsable de costes de Greenpeace.
Las autoridades y las administraciones sigan mirando más al corto plazo y prefieran seguir manteniendo terrazas y chiringuitos en zonas de riesgo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Segons l'organització, el 27% de Costa Balears ja està urbanitzada, i a Menorca les places hoteleres en sòl rústic s'han quadriplicat en la darrera dècada. En el conjunt de l'Estat, quantifica el danys en uns 250 milions d'euros.
I dues milanes han tornat avui al medi natural a la finca d'Estudons a Ciutadella, 10 mesos després de ser rescatades en caure del niu. El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears els ha rehabilitat el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, gestionat en la col·laboració del GOP.
Els exemplars s'han alliberat amb un emissor que permet seguir-ne els moviments i actuar-hi si deixen d'estar actius. La recuperació de la milana continua donant fruits. Menorca ja en té 75 parelles reproductores i enguany ja se n'han reintroduït 11 exemplars. Són Tomeu Moral, cap del Servei de Protecció d'Espècies del Govern Balear, i Rebeca Morris, directora de Menorca Preservation.
Tot apunta que hi pot haver unes 75 parelles reproductores, que està molt bé, perquè l'any passat, el 2025, se'n van comptabilitzar unes 65, per tant, la població reproductora se manté estable. I jo penso que això és interessant, perquè en els anys 80 i principis de 90 aquesta espècie va estar en declivi, amb un declivi important.
Nosaltres a Menorca veiem milans moltíssims, però això ha sigut una feina de recuperació i de treballar per protegir i recuperar aquesta espècie, que jo penso que dona visibilitat a tot el treball que fan les entitats.
Passen 23 minuts de les 7.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Avui ens feien ressò d'una nova queixa per les altes temperatures a l'aeroport de Palma. El sindicat Comissions Obreres denuncia les temperatures extremes que assegura pateixen els treballadors del servei de terra. Comissions, a més, critica que AENA no fa res per prevenir els cops de calor. Carme Moreno.
La responsable de Comissions a l'empresa de Hallin Swissport, a Son Sant Joan, Carmen Gamboa, assegura que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport de Palma. Gamboa lamenta que els empleats no poden descansar entre vol i vol, i tampoc no hi ha espai d'ombra ni abeuradors per refrescar-se.
Lo que pasa es que las empresas son muy opacas. De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
El responsable de seguretat privada del sindicat USO, Miguel Sanyudó, diu que arran de la denúncia feta pel sindicat aquesta setmana, AENA ha arreglat els aparells d'aire condicionat a la zona de filtres. Tot i això, afirma que la temperatura és encara elevada i reclama a la inspecció de treball que hi actuï.
Llevamos 5 años, yo creo que sí que ya tendrían que haber sancionado, pero no han sancionado. Ahora mismo unos 28 grados, puede haber, 27, 28... En momento de máxima afluencia de pasajeros, 27, 28 grados, con una humedad del 60%, trabajar en esas condiciones es duro.
La directora de l'IBASAL, l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral, Coloma Capó, diu que la setmana que ve el seu departament comprovarà la temperatura a diverses zones de l'aeròdrom.
Arran de la denúncia presentada per USO, ens van explicar que els treballadors que representen fan feina amb altes temperatures. El que faran els nostres tècnics és comprovar les condicions tèrmiques a les zones afectades. Volem actuar amb dades objectives.
AENA respon a aquestes queixes i diu que són les subcontractes les responsables d'aplicar mesures preventives entre els seus treballadors. Tot i això, l'ENS aeroportuària assegura que manté una coordinació amb les empreses per facilitar la correcta implantació de les mesures. A més, AENA apunta que fa campanyes de sensibilització per protegir els empleats de la calor, especialment entre aquells que treballen a l'exterior.
De fet, fa tot just una hora efectiu del parc de bombers de Sóller i l'helicòpter dels bombers de Mallorca, Samilan, han hagut d'intervenir en un rescat per un cot de calor. Ha estat a la zona del camí de Sa Galera, a Banyalbufar. L'home ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Son Espases. I seguim parlant de l'aeroport de Palma, on continua ben viu el conflicte laboral entre els treballadors del servei de terra Swissport contra l'empresa. De moment no hi ha acord per desconvocar les 4 jornades de vaga parcial previstes a partir de dimarts que ve. En cas de no variantes, el sindicat Comissions Obreres no descarta una aturada indefinida.
Swissport té una plantilla d'uns 600 treballadors a Son Sant Joan i dona assistència a terra aerolínies com Condor Air Canada o TUI. La responsable de Comissions Obreres a l'empresa, Carmen Gamboa, reclama l'aplicació de les taules salarials del conveni col·lectiu. Els salaris baixos, diu Gamboa, suposa que els treballadors percebin entre 500 i 600 euros mensuals manco que les altres empreses del sector.
Hay una merma económica muy grande y con una carga de trabajo exponencial. Necesitamos una estabilidad en el empleo, con unos pluses acorde con el trabajo que se hace y mejores condiciones de trabajo. Hay compañeros realizando turnos de hasta 9 horas seguidas.
Les jornades de vaga previstes són per als dies 28 de juliol, el 1 d'agost, el 4 d'agost i el divendres, dia 8 d'agost. L'horari de les aturades és des de les 7 del matí a les 12 del migdia i de les 7 del capvespre fins a les 10 del vespre.
I Formentera farà vaga a partir de dia 10 d'agost. Ha estat convocada per UGT en el Servei de Recollida de Residus, Neteja Viària i Jardineria a l'illa, després que l'empresa Presero hagi plantejat congelar els salaris fins l'any 2030.
La plantilla va aprovar per unanimitat iniciar les mobilitzacions en rebutjar una proposta que preveu un increment salarial del 0% entre 2026 i 2030. UGT considera inacceptable aquesta oferta en l'actual context d'inflació i de crisi de l'habitatge i acusa Presero de bloquejar la negociació i traslladar la responsabilitat al Consell de Formentera. El sindicat assegura que manté la voluntat de negociar, però adverteix que no acceptarà un conveni amb els salaris congelats durant 4 anys. Diuen que aquesta convocatòria de vaga es formalitzarà en les pròximes hores.
I es posa en marxa una campanya urgent als Ajuntaments de les Balears per desbloquejar la jubilació en parcials a partir dels 62 anys. L'ha impulsada Comissions Obreres, que assegura que hi ha desenes de treballadors que tenen la petició paralitzada fa més d'un any.
Davant aquest escenari, el coordinador de l'administració local, Andreu Fernández, assegura que exigirà que de manera immediata es compleixi la normativa estatal que dona llum verda a la contratació de personal substituït al sector públic.
A temps passa, les administracions no estan fent res, tot és un tràmit burocràtic que l'allarguen i no es posen a mans a l'assumpte, no? De dir, vaig a fer això perquè la gent laboral que té el dret es pugui jubilar.
A més, el sindicat diu que les corporacions locals no poden al·legar que els contractes de relleu són incompatibles.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. La presidenta del govern demana al rei atenció pública i política davant el creixement demogràfic que experimenten les Balears.
Marga Proens ha traslladat a Felip VI durant la tradicional audiència d'estiu al Palau de l'Almudaina el malestar per la saturació turística, però ha responsabilitzat l'esquerra del creixement desbocat.
Yo entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que en los últimos 8 años fue absolutamente desbocado. A partir de ahí, que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
El rei s'ha reunit també amb el president del Parlament, el del Consell de Mallorca i el Batle de Palma.
Els principals temes de conversa han estat el problema de l'habitatge, la immigració i la sobrepoblació i el turisme. De fet, dimecres que ve es reuniran amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també a l'Almudaina.
L'Ajuntament de Santa Maria aprova per unanimitat 2 mocions per rebaixar l'atenció al municipi.
L'Esquerra, el PP i Vox han consensuat un text per cridar la calma i demanar que tothom actuï en proporcionalitat després de les detencions de les 2 activistes i de la tensió que es va viure durant les festes contra el col·lectiu LGTBIQ+.
I el Consell d'Eivissa demana la retirada d'una nova campanya publicitària que torna a utilitzar un cliché que deixa malparada la imatge de les illes.
És una campanya publicitària al Regne Unit en què s'afirma que els pollastres industrials tenen més droga que un comiat de Fredina Eivissa. La campanya vol denunciar l'ús d'antibiòtics en les aus.
I m'ho adverteix que si no s'aconsegueix reduir la demanda d'aigua, hi podria haver talls de subministrament.
L'Ajuntament ha publicat un ban demanant la implicació de la població. Fins ara en vigilaven els consums setmanals, però ara es farà cada dia, ho explica la primera tinent de Batle, Elena Costa.
En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
Alguns veïns de Mó ja han patit talls de subministrament perquè els nivells del dipòsit de Malbúger eren baixos.
I el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la població per augmentar les reserves a banda de l'eclipsi solar davant possibles emergències.
Actualment es necessiten 1.000 bosses de sang diàries, però el registre d'ara no arriba a les 700. La directora del Banc de Sang de les Illes és Rosa Maria Tarragó.
Quan se donen situacions així, el risc de que passin coses simplement perquè hi ha molta aglomeració de gent a llocs determinats augmenta, no? Ens posam amb alerta perquè vol dir que si passa alguna cosa, si hi ha alguna emergència, probablement la necessitat de sang siga una realitat.
I la següent mitja hora vos explicarem que els incendis a Madrid i Àvila, que han obligat a evacuar i confinar ja 45.000 persones, ha obligat a declarar l'emergència d'interès nacional.
Una situació que s'ha declarat per primera vegada a Espanya per mort d'un incendi. El vent complica les tasques d'extinció, tot i que en un primer moment les autoritats advertien que els incendis de Madrid i Castella i Lleó es podien unir. La direcció de les flames ara ha canviat a Àvila. Una persona ha estat detinguda. El foc s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant.
Ampliarem aquesta informació la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30. Moment ara pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca, Toni, ja és a Marbella, on continuarà amb una pretemporada que estarà marcada per les incorporacions.
Altres que s'incorporen amb el pas dels dies. El darrer, Antonio Roca, s'ha dit per l'Espanyol i que ha viatjat aquest migdia amb l'Expedició Vermella. Arriba en qualitat de cedit i s'incorpora al Mallorca per petició expressa del seu tècnic, Luis García, que el coneix de la seva etapa a l'Espanyol.
Haig de dir que l'entrenador ha sigut un gran culpable, que ja el vaig tenir, i a part que és una plaça doncs, molt, molt atractiva, on els objectius estan clars i esperem assolir-los. Jo crec que em coneix, sap del que sóc capaç de donar a l'equip, jo també coneixo el que vol ell com a per als jugadors, llavors crec que és un lloc ideal per mi.
A la llista de convocats només cal recordar la baixa Justin Kalumba, que té per un llarg període de temps d'estar fora de combat, i que fins a 6 jugadors del filial de Pejuín Martí es desplacen cap a terres andaluses. El porter Nil Torreguitar, Luis Orejuela, Javier Olaizola i Miquel Calatayú com a defenses, el migcentre Jandro García i el davanter centre Aymar Peña. Demà dissabte, a la Sala Hora Baixa, l'equip disputarà el primer partit amistós. Ho farà davant l'Al-Fateh de l'Aràbia Saudí, el Marbella Sports Center, en un enfrontament que oferirà en directe i Betes Televisió. Raúl Llona, tècnic de l'UD, completa el cinquè entrenament encara amb molts fitxatges per arribar. Dels que queden de la passada temporada, avui ha parlat per IBT Ràdio el central Manu Pedre. Així valora la pretemporada que estan fent.
Todo bien, es verdad que faltan bastantes compañeros y tal, están ayudando chicos del filial. Pero bueno, un míster que quiere hacer un vestuario unido, que quiere estar encima de nosotros, quiere que entre nosotros nos apoyemos, bueno, hagamos un poco una especie de grupo para que eso luego se refleje en el campo, que eso pienso yo que es bastante importante, lo que forma en el vestuario y luego lo refleja en el campo.
Del nou tècnic, Raúl Llona, que el vol per al seu projecte amb l'UD, va parlar així.
Un míster que es cercano con los jugadores, que aconseja de su experiencia que tiene. Y nada, intentar formar lo mejor posible para el inicio de temporada.
Després d'una temporada marcada la passada, entenem, per la decepció, ara toca mirar cap a dalt. Manu Pedre.
Al final, el Ibiza siempre es un club que va a estar peleando por la zona alta. Y vaya, así nos lo ha trasladado la propiedad, que es normal que tengamos esa, entre comillas, presión de estar arriba, porque creo que el club está haciendo un esfuerzo bastante grande en hacer una plantilla pues acorde a lo que nos están pidiendo.
I ara parlant de la segona federació amb el Poblense, que ja suma 11 altes i 8 renovacions i que, de fet, va arrencar la pretemporada aquest passat dilluns, en Julián Robles com a nou tècnic, l'ex del Mallorca B treballa amb moltes ganes en un projecte il·lusionant per al mallorquí.
La palabra que describe mejor este inicio de pretemporada es la ilusión que tienen los chicos por, bueno, por crecer, por evolucionar y por hacer una buena temporada. Vamos a intentar ser un equipo agresivo, muy presionante, sobre todo en campo contrario, intentar jugar y tenerla en campo contrario.
Pel que fa a la penya esportiva, avui suma una nova incorporació. Es tracta del porter Dani Ortiz, de 9 anys. Ha jugat a la penya esportiva Sant Jordi, l'Au d'Eivissa i la Societat Esportiva Portmany. Ara l'equip de Ramiro González ja compta en 6 cares noves més la renovació de 9 futbolistes del curs passat. I una curiositat per tancar el bloc del futbol. Dani Nieto, que el passat curs va jugar al Poblense, torna a Sòria, però no per jugar al Numanci, com ja va fer el curs 2019-2020, sinó al Calasanz, nouvingut a la tercera federació grup castellà. Nieto, amb 35 anys, espera sumar al projecte de Fran Moreno. L'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. L'equip de Vadillo s'enfrontarà al Pozo Murcia en el torneig que es disputarà els dies 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. L'altra semifinal enfrontarà el Barça en Jaén Paraíso Interior. Els mallorquins cercaran un nou títol en una competició que reunirà a 4 dels millors equips del futbol sala estatal. En quant al món de la cistella, Alba Torres, als seus 36 anys, torna a l'òrbita de la selecció. L'actual seleccionador, Miguel Méndez, l'ha convocada juntament amb la també mallorquina Elena Puello i la menorquina Aina Ayuso a una llista d'on després ha de sortir el roster definitiu que jugarà al Mundial d'Alemanya del 4 al 13 de setembre. És Miguel Méndez, seleccionador.
vamos, como siempre, con mucha ilusión, con toda la ilusión del mundo, de simplemente con un objetivo muy sencillo, que es ganar cada partido que juguemos. Esa es la ambición que tiene este grupo humano, tanto de jugadoras como de toda la gente de la casa, de la federación que nos ayuda, y por supuesto del staff.
Torres, que recordem, va jugar la segona part de la competició a Lliga Challenge amb l'Azul Marino, després de no tenir equip al primer tram de la competició, sumaria el seu quart mundial si finalment entra a la llista definitiva. De moment, ajudarà en la preparació del combinat nacional. Amb aquest apunt d'Alba Torres, el deixam. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Quatre de cada 10 residents de les Balears es gasta en producte local entre un 20 i un 50% de la cistella de la compra.
Si puc, triï producte local, si n'hi ha. A prop de casa ens queda una tenda petiteta, que hi anem ocasionalment, de tant en quant hi anem.
En el mercat ja troquen el millor de tot. Ho tenen tot molt fresc i ja que vens per comprar carn, per comprar peix, per comprar fruita, verdura, tot.
Hi ha alguna fruteria per a comprar coses puntuals? Pues a lo mejor 300, 400 euros, sí. 400 más bien, porque nosotros somos 5.
És una de les dades de l'enquesta del govern sobre hàbits de consum de la ciutadania. La Direcció General d'Economia ho valora de manera positiva, però creu que suposa un aval a la producció de quilòmetre zero. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
Bon vespre. L'enquesta reflecteix que el 41% de la població destina entre 200 i 400 euros mensuals a despeses en aliments i begudes, i d'aquests, entre 80 i 160 van destinats a producte local, entenent local com a quilòmetre zero. Els que més es consumeixen són la carn i els embotits, en segon lloc productes de pastisseria i en tercer fruita i verdura. Tot i que admeten que trobar producte local no sempre és fàcil a causa del preu o de la disponibilitat, les raons que motiven aquests hàbits de consum són principalment la voluntat de donar suport a l'economia local. A més, també hi ha la percepció que aquests productes són de més qualitat i més sostenibles.
Una mica més complexa, també ha possibilitats econòmiques, perquè el local sempre és una mica més car, però bueno, moltes vegades faig l'esforç de pagar un poc més per consumir producte local, que és el que crec que hem d'intentar fer tots.
A l'enquesta també s'ha valorat l'ús dels bons de descompte del govern. La campanya la coneix una gran part de la població, un 85%, del qual un 28% hi ha participat.
La directora general de direcció, Catalina Barceló, ha explicat també que els bons funcionen millor a la part forana de Mallorca i a Menorca, i ha destacat que hi ha voluntat per part de la ciutadania emprar-los.
El 60% de residents coneixen les campanyes dels bons del govern, i una dada molt interessant és que el 85% hi ha participat o li agradaria participar. El 28% mos ha respost que sí, coneix el producte local, els bons de producte local, i a més hi ha participat. Estan tenint molt més ressò en part forana i Menorca.
Com a conclusió final, el conseller d'Economia, Antoni Costa, creu que els resultats d'aquesta enquesta són positius i que demostren el compromís de la ciutadania amb els productes de les illes.
Hi ha que reconèixer que el percentatge, crec que és una dada positiva. Reflexa que hi ha, doncs, una gran quantitat de població que té interès en el consum del producte local i que hi ha un consum elevat.
I un de cada tres consumidors preveu demanar un préstec durant els pròxims 6 mesos. Segons l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, els principals motius són poder disposar de doblers de manera immediata o pagar viatges i vacances. En tercer lloc hi ha el refinançament de deutes.
La compra d'un vehicle, finançar els estudis i les obres i reformes són la resta de motius per demanar un crèdit al consum.
Una parte para comprar un coche y otra para una reparación en casa, una pequeña reforma.
Sí, un coche, en 6 anys.
Reformas, el coche, cosas de estas.
Pues fa 15 días, con un aire acondicionat.
Como un matalàs y como una garantía de calidad de vida.
La vicepresidenta d'ASUFIN, Cristina Borrallo, assegura que el baròmetre mostra la tensió econòmica de les famílies i la pèrdua de poder adquisitiu que comporta la inflació.
Quan veiem el crèdit com una extensió del nostre sou, aquí és un problema, no? Quan demanem préstec per arribar a final de mes.
A l'hora de demanar el crèdit, ASUFIN recomana responsabilitat i comparar preus.
I els bitllets d'euro canvien la seva imatge després de poc més d'una dècada de la sèrie Europa, que començaren a circular el 2013 i que se centraven en estils arquitectònics. Ara, el Banc Central Europeu ha obert una enquesta en línia perquè els ciutadans triïn les noves imatges dels bitllets. N'hi ha dues propostes, cultura universal o patrimoni natural amb espècies amenaçades i rius.
A la proposta de cultura universal, els ciutadans han de triar entre figures il·lustres com Cervantes, Maria Callan o Beethoven, en un recorregut pel patrimoni cultural, literari i artístic europeu. La segona proposta, sobre el patrimoni natural d'Europa, la tria serà entre espècies amenaçades, com per exemple l'alció o la cigonya.
La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha explicat que la renovació respon, per una banda, a la intenció de mantenir un diàleg amb la societat europea i, per altra, a la necessitat d'actualitzar les tècniques de seguretat davant la falsificació dels bitllets.
L'enquesta en línia estarà activa fins al 21 de setembre. A final d'any, el Banc Central Europeu prendrà una decisió i el 2027 arribaran a les nostres carteres.
Diversos incendis continuen actius arreu de l'Estat. Ara mateix totes les mirades estan posades en els dos de la Comunitat de Madrid i el de Burgo-Ondo, a Àvila. Tot i el temor inicial que els focs de les dues comunitats es poguessin unir, el govern estatal explica que l'incendi de Castella i Lleó no ha entrat a la comunitat madrilenya i que avança ara en direcció nord. El que més preocupa ara mateix és el vent que complica les tasques d'extinció. Davant d'aquesta gravetat, l'executiu ha declarat l'emergència d'interès nacional en aquesta zona. És la primera vegada que s'ha activat per incendis i la segona d'ençà de l'apagada generalitzada.
S'ha activat, per tant, la situació operativa 3. És el nivell més alt de resposta davant d'emergències. A la Comunitat de Madrid ja hi ha més de 25.000 persones evacuades i més de 20.000 confinades davant unes flames que ja han cremat més de 6.000 hectàrees. Des del govern espanyol diuen que la situació és complicada i que cal extremar precaucions. El delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ho ha valorat des del centre de comandament de Cenicientos.
La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando. Por lo tanto, no descartamos nuevas evacuaciones, nuevos confinamientos en la zona hacia el norte en las próximas horas. Por lo tanto, ese ruego de prudencia y responsabilidad en no acercarse al fuego, sino más bien, por favor, todo lo contrario.
Per cert, qui es desplaçarà demà al centre de comandament avançat és Pedro Sánchez. Serà demà de matí per fer seguiment d'aquests incendis.
Mentre el govern espanyol ha demanat ajuda a la Unió Europea i ha activat el mecanisme europeu de protecció civil, Brussel·les ja ha enviat 4 aeronaus per l'extinció dels focs. N'ha parlat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos acertado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos 4. Es una situación absolutamente compleja.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parla del pitjor incendi de la història de la comunitat.
Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Estamos en una situación inédita, una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua.
Ara mateix l'incendi està fora de capacitat d'extinció, segons apunta la comunitat madrilenya, tot i que no hi ha hagut ferits. El govern estatal ja ha desplegat gairebé 2.000 efectius, 285 mitjans terrestres i 16 aeris per combatre aquest foc i el d'Àvila.
La Guàrdia Civil, per cert, ha detingut una persona i n'investiga una altra per l'incendi forestal de Burgo Hondo a Ávila. El foc, que ja ha cremat més de 9.000 hectàrees, s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant en una zona on estava prohibit utilitzar-ne.
Se'ls acusa d'un delicte d'incendi forestal i un altre contra els recursos naturals i el medi ambient. També tenen agreujants per afectar nuclis habitats propers i per haver perjudicat l'equilibri dels sistemes naturals.
A banda dels focs de la Comunitat de Madrid i Ávila, també hi ha incendis sense control a Guadalajara, Toledo i Lleó. De fet, els incendis forestals afecten també a França, no només a Espanya. En aquest país hi ha una trentena de focs actius que han obligat a desallotjar 63.000 persones. La superfície cremada arriba ja a les 50.000 hectàrees, gairebé el triple que durant el mateix període de tot l'any passat.
L'incendi més important és el que afecta la localitat turística d'Argaisón, on 44.000 persones han estat evacuades i on el foc ha arrasat 12.500 hectàrees. Més de 1.000 bombers fan feina a la zona per apagar les flames, però les previsions de vent de fins a 80 quilòmetres i la possibilitat de tempestes poden complicar més les tasques. Un total de 42 bombers han resultat ferits mentre intentaven sufocar les flames. 9 d'ells han hagut de ser evacuats a centres sanitaris. Situació també complicada a la zona de les Landes, on 31.000 persones han estat també desallotjades. El vent també complica les tasques d'extinció d'un foc que ha causat danys a més de 100 habitatges i edificis. I a la zona de Bar també hi fan feina 1.000 bombers per intentar sufocar les flames.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El Tribunal Suprem aplica per primera vegada la llei d'amnistia a 8 acusats pels delictes de desobediència o desordres públics per actes relacionats amb el procés o amb les protestes per la sentència per la qual varen ser condemnats els seus responsables.
En 4 interlocutòries que s'han conegut avui, el jutge declara extingida l'eventual responsabilitat penal avui condemnats. Un dels amnistiats és l'expresident del Parlament català, Roger Torrent, que va ser condemnat per un delicte de desobediència relacionat amb el procés. Aquesta decisió arriba una setmana després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que la llei d'amnistia s'ajusta al dret comunitari. Considera que no afecta els interessos financers comunitaris i no contravé la legislació europea sobre el terrorisme, ja que assegura que la llei d'amnistia facilita la reconciliació. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en un missatge a la xarxa social X, ha mostrat la seva satisfacció per l'aplicació de la llei d'amnistia i demana que s'apliqui a totes les causes pendents.
I el Ministeri de Justícia preveu crear unes altres 700 noves places de jutges i fiscals l'any que ve.
Així ho ha anunciat el ministre del RAN, Félix Bolaños, qui ha especificat que es crearan 500 places per a jutges i 200 més de fiscals. Ha assegurat que és la major xifra de creació de places de la història i és possible per la llei d'eficiència, que permet crear unitats judicials de forma més econòmica.
I un mes després dels 2 terratrèmols que varen sacsejar Veneçuela, la xifra de víctimes mortals arriba a les 5.400.
Diverses plataformes ciutadanes xifren la qualitat de desaparicions en més de 40.000. Les autoritats encara cerquen desaparegut de baix el d'enderrocs.
I Donald Trump ha anunciat nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a productes de 60 països, entre els quals Espanya.
La mesura substitueix l'aranzel global del 10% que expira avui i que Donald Trump va establir al febrer, després que el Tribunal Suprem anul·lés la major part dels gravàmens. La Xina, que ja té aranzels més elevats, no figura en aquesta nova llista.
7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Una plana cultural que començam per les festes de Sant Jaume, perquè en aquests moments els cossiers del Gaida ja fan el tradicional recorregut pels carrers del poble. Ho fan des de fa uns minuts amb aquesta calorada en el dia de la Revetlla de Sant Jaume.
És la segona vegada que dansen enguany després de fer-ho per les festes d'hivern de Sant Honorat. Avui, dia de la Revetlla, fan el tradicional quadrat i demà ballaran a la plaça de l'Església després de ballar l'oferta dins el temple.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha presentat el programa de les festes de la Terra d'enguany.
Mi memoria es un pájaro que huye siempre del frío, olvidándose de las penas.
El dia groc serà dia 5 d'agost amb l'entrega de la medalla d'or de la ciutat i amb el concert al passeig de Vara de Rei del grup eivissenc Estàtues de Sal.
El programa inclou una festa de música urbana el 8 d'agost organitzada pel raper Mucho Muchacho, una festa flower, un homenatge als 18 veïnats centenaris del municipi i l'actuació d'artistes del Royal Ballet de Londres el dia 1 d'agost. En Rafael Triguero és el Ballet d'Eivissa.
Però també jo crec que una qüestió a destacar aquest any, i com us explicava, que és un programa de festa que el que pretén és posar en valor les nostres tradicions, patrimoni, cultura, però també les músiques, d'esport i altres activitats.
A Menorca, l'espectacle més singular del festival Pedra Viva arriba aquest cap de setmana a Ciutadella, Aquasonic, una experiència musical en què 5 músics actuen completament submergit dins tancs d'aigua, es podrà veure a Cala Morell.
5 músics se submergiran dins tancs plens d'aigua per interpretar una composició. Utilitzen tècniques de veu específiques, instruments adaptats i micròfons submarins pensats per enregistrar el cant de les balenes. Aquasonic és una experiència musical subaquàtica que arriba des de Dinamarca i que farà a Ciutadella l'única actuació prevista a Espanya, a Cala Morell, en la mà de fons i després de la posta de sol. El paisatge es converteix en una part més de l'experiència. Joan Taltavull, director artístic de Pedra Viva, en conta més detalls.
Havia de ser un puesto amb sense llum, amb tranquil·litat, perquè és un espectacle molt poètic, molt delicat, i bueno, vam pensar que aquest espai, amb el diàleg, amb la mà espectacular que tenim darrere i ells que fan feina amb saigo, era un puesto idíl·lic.
I avui és divendres i s'estrena la cartellera cinematogràfica. I es renova tenint en compte els més petits que necessiten entreteniment i els més grans, sales amb aire condicionat Toni Escanelles.
Sí, i segurament per això tenim històries per a tots o directament per als més petits. La primera, espanyola, 3D Más.
¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
¿Otra vez?
Esto es un restaurante serio, con liga.
Kira Miró i Salva Reina són Júlia i Ernest i ho tenen tot, una bona relació, una vida ideal, perquè no tenen fills, diuen. Però un dia desperten i troben 3 criatures dient-los papà i mamà i exercint aquesta professió familiar que només els més menuts saben fer. Al final és el mateix de sempre, se'n volen desfer, però els acaben estimant, una cosa que no podríem haver imaginat. I de segon, americana, per més adolescents, Motor City. Americana, dèiem, però molt, tots poc coneguts, això sí, el Detroit del 70, un treballador romàntic, John Miller, és incriminat per un despietat gàngster que s'ha enamorat de la seva lota i vol llevar-se'l d'enmig. Un argument que des del Comte de Montecristo d'Alexandre Dumas l'han trobat 1 milió de vegades i, com aquell, només pensen sortir de la presó i posar en marxa la seva revenja. Contrast absolut amb la noruega Rufus.
Àvia! És veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
És una serp que no sap nedar ara que el govern les vol eliminar de les Pitiuses. Res, en una comunitat de serps marines protegides per un drap màgic, entre totes n'hi ha una que no encaixa i és perquè no neda gaire bé. Però davant el drama surt l'heroi que du de dins. I no hi ha massa més on triar aquesta setmana. Destacar, això sí, la restrena de Nicky, Aprenent de Bruixa, de Ghibli. Per tant, això sí, teniu on triar poc, però teniu salut i cinema.
I l'Atlàntida Mallorca Film Fest 2026 aixeca avui el taló amb una edició que tornarà a convertir Mallorca en un dels principals aparadors del cinema d'autor europeu.
Yeah, baby, somos tú y yo en este páramo. El sol queda
caçador. Si estamos en el Prado, hacemos el amor.
Fins dia 2 d'agost, el festival reunirà directors, actors i creadors internacionals en una programació que combina projeccions, estrenes i activitats culturals. Entre les cites més destacades hi ha la gala de Cloenda, prevista per dia 2 d'agost, a la qual hi assistirà la reina Letícia Fidel des de fa anys, aquesta fita estiuenca.
Entre els grans protagonistes d'aquesta edició destaca Javier Bardem, que participarà en la gala de Cloenda al costat del director Rodrigo Sorogoyen, l'actriu Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Matuís i la guionista Isabel Peña en una de les cites més esperades del festival. També hi serà el compositor Alexandre Desplà, que rebrà el guardó Master of Cinema, un reconeixement que enguany també comparteix en Gael García Bernal.
Este hombre es un amor. Saluda.
Hem arribat a les 8, moment d'actualitzar els principals titulars d'aquest divendres 24 de juliol, en què la presidenta del govern demana al rei...